Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Arnau Tordera, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Atenció. Mira que m'ho faig a sobre cada matí. Quan sé de la cançó m'ho faig a sobre, però dic, hem de mantenir el secret fins que arribi l'Arnau.
Bé, home, ho agraeixo, perquè el joc que s'estableix també a la xarxa és suggestiu, no? En aquest cas, haig de dir que me l'han endevinada. Vaig deixar alguna pista a l'aire i l'han descobert, en alguns casos, el grup pròpiament, i en altres, doncs, hi ha directament la peça en qüestió, sí.
Què és?
La peça és una espècie de balada amb evocació medievalesca, de tall líric deliciós, que és ni més ni menys que aquesta obra mestra.
De la Luna, de Mecano, que és una cançó de l'any 1986.
Exactament, del disc Entre el cielo y el suelo, correcte.
Sí, entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Aquesta, perdó, una cosa, Arnau, has dit obra mestra.
Sens dubte que sí. Per mi és una obra mestra
musicalment,
líricament, en tot allò que incumbeix l'àmbit artístic, i tant que sí, per descomptat.
Vinga, aviam.
És una peça que té característiques que la defineixen com a única. És una peça narrativa, per tant, ens explica un conte. No és una cosa habitual en la música pop, entre cometes, i menys d'aquesta època, i menys d'aquest grup en concret, diguéssim. Vull ressaltar també, com he dit, la poètica de la lírica, aquestes paraules ben trobades. No és una lletra simplement que ens explica una història perquè sí, sinó que l'explica d'una manera determinada. Les paraules tenen un valor, per tant, hi ha una vocació poètica en aquest gest. També ressaltar el mèrit d'explicar una història tan complexa com la que explica una gitana que vol casar-se amb un altre individu d'ètnia gitana, però que no són pròpiament de la mateixa i, per tant, ho té prohibit, així que aboca la Lluna fa un tracte amb ella, a canvi del seu primer fill, doncs, li possibilitarà aquest enllaç, etc. És una història deliciosa, també, metafòrica, però, en tot cas, també que aboca la poètica. I, com dic, també una raresa dins l'estètica pròpia del grup mateix. Estem parlant de Mecano. Tothom coneix aquestes peces de vocació vuitantera, sintetitzadors, doncs, ritmes trepidants. Entre aquest conjunt de peces, doncs, erigeix aquesta peça tan peculiar, tan única, amb una estètica tan bé, que la defineix com a peça rara dins d'aquesta discografia. Hi ha una cosa més rara, que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció en aquesta tasca d'investigació que he fet, que resulta que la peça estava concebuda inicialment perquè la interpretés Isabel Pantoja.
Com?
Correcte. És a dir, els germans Cannon eren grans compositors i es dedicaven també a vendre les seves peces.
A subministrar, sí.
Exactament. I, en principi, aquesta peça, segons sembla, estava pensada perquè interpretés ni més ni menys que aquesta diva espanyola, Isabel Pantoja, que potser, per fortuna de la peça en qüestió, doncs va rebutjar aquesta oferta.
Entès. Bueno.
M'agradaria ressaltar, sobretot, un element interessantíssim de la peça, que és allà on ens situa des del punt de vista dels instruments que la interpreten. Això és interessantíssim en música perquè s'utilitza habitualment en compositors de llarga tradició i de saviesa musical. Per exemple, escoltem un parell d'exemples que no tenen res a veure directament amb aquesta peça, però que al mateix temps tenen elements tímbrics que ens situen en un àmbit concret, a un lloc determinat, en fi, en un lloc conegut per l'oient. Això és ni més ni menys que una peça de Madonna, que es diu Spanish Ace, i ens ha ofert ja un element tímbric interessant, que és la guitarra espanyola com a vocació d'aquest so, doncs, ibèric, i també les castanyoles. No? Són dos elements tímbrics, dos instruments que apareixen aquí, que ens connecten directament a un lloc que l'oient coneix. No? I llavors, en aquest sentit, estipulen vehiculen l'oïda cap a un lloc determinat. No són instruments que apareixen perquè sí, sinó que tenen una intencionalitat, i això els bons compositors ho utilitzen habitualment. habitual, per descomptat, en la música dramàtica, en aquella música que pretén abocar una escena concreta, si és al llarg de la història, doncs això s'utilitza en nombroses ocasions, i el teatre musical, per exemple, és un lloc de gran trobada d'aquest tipus de recursos. Escoltem aquest fragment d'Escaramuix.
Tocareu tan sols allò que jo voldré, el que toquen i retoquen els marits, potser els llavis, potser el color... Potser...
Aquí, en el subsol d'aquesta melodia vocal, hi estem sentint un instrument tradicional que es diu clavicèmbal, que va ser, és aquesta espècie de teclat en el qual, doncs, similar a un piano, entre cometes, però les cordes no són percutives, sinó que són pulsades. És un instrument del barroc que a França, diguéssim, al voltant de la Revolució Francesa, estava en una època daurada. I, per tant, aquí el que fa Albert Guinovart, sàviament, és utilitzar aquest instrument per abocar aquella època d'alguna manera. I això només són recursos tímbrics, perquè al final fins i tot podem traslladar aquest tipus d'escolta en un àmbit estètic general, no només d'un instrument, sinó en una estètica general. Evidentment, això el cine ho ha cultivat, ho ha exposat i ho ha utilitzat de manera deliciosa. Això, Conquest of Paradise de Vangelis, aquesta banda sonora increïble que va fer per la pel·lícula 1492, que narra la descoberta, o diguéssim, el viatge de les tropes, diguéssim, espanyoles cap a Amèrica, i en aquest cas, doncs, la conquesta del paradís pròpiament. Aquests cants que ens aboquen, en certa manera, l'àmbit gregorià, però que no tenen res a veure amb això. Però sí que, des d'un punt de vista sociològic, nosaltres connectem aquest tipus d'utilització vocal, grandiloquent, doncs, a l'unissó, amb aquesta veu, doncs, de profunditat important, amb aquest tipus de textures estètiques. Això no només ha passat en l'àmbit pròpiament, diguéssim, cinematogràfic o dramàtic, sinó que també en la cançó contemporània podem jugar a establir relacions entre la nostra contemporaneitat i estètiques diverses, i això els músics d'avui en dia ho fem sovint, i un dels que ho ha fet més recentment és ni més ni menys que aquest geni majúscul de la música contemporània. Aquesta peça en abstracte, entre parèntesis, aïllats de tota realitat, diríem, o diguéssim, en general, tendiríem a pensar que és una peça de soul dels 60, no?, amb aquest prototípic temps ternari, aquests recursos instrumentals característics del gènere, però no, és una peça de 2012 de Bruno Mars, If I Knew, que utilitza aquesta estètica per abocar un sentiment a l'oient. Per tant, s'està jugant precisament amb l'estètica musical, amb els elements que fonamenten una estètica o que van generar un estil, per tal de possibilitar noves escoltes a la contemporaneitat. Doncs, com comentava a l'inici, per mi, Hijo de la Luna és una peça meravellosa perquè, a part de tots els elements que he destacat a l'inici, utilitza aquest tipus d'arguments, aquest tipus de recursos musicals, utilitza instruments que ens aboquen a un àmbit de música popular, sobretot en la percussió, com són la pandereta, els picarols i, molt especialment, diguéssim, en l'àmbit de la península Ibèrica, també les castanyoles, i al mateix temps la utilització de l'harmonia, de la línia melòdica, de la manera d'inflexió vocal que en aquest cas ens ofereix Ana Torroja, ens contextualitza en un àmbit trobadoresc, llegendari, místic, agitanat també en l'utilització de la veu i també amb reminiscències medievals. Anem a fer, si et sembla...
Va, a retransmissió.
La retransmissió
de la cançó. Vinga, va, som-hi.
Som-hi des de l'inici. Introducció. Escoltem la percussió, picarols. Una harmonia mística misteriosa. Se'ns comença a explicar la història de manera suau, com xiuxuejada. Veu, piano i picarol. Atenció, aquí ha aparegut el timpani, aquesta percussió orquestral més grandiloquent que ens anuncia que passarà alguna cosa. La flauta també apareix com a símbol de puresa. S'ha afegit la flauta en aquesta estrofa, ella va cantant, va explicant la història encara, i la flauta també com a símbol va fent els seus jocs. El canció perquè fugim de la història i fem com una reflexió més general. Atenció amb l'utilització de la pandereta, també instrument prototípic de la música tradicional o popular. I atenció, ara s'acosta el moment culminant de la peça. Atenció, quin instrument sonarà? Castanyoles, molt subtil, però ja hi són. Estan allà posades perquè l'oient atent doncs, les assaboreixi. L'orquestra va ampliant-se i segueix, en aquest cas... Segueix la història amb gran orquestració. També més percussió, per tant, va augmentant els efectius instrumentals, va creixent la peça en general. I tornem a fer, sortim de la història i aquesta reflexió més general, en aquest cas que modula sempre la menor. És aquesta reflexió que va repetint al llarg de la peça, ja no és la història pròpiament, si és una reflexió més genèrica, i aquí també em bateria reforçant encara més la grandiloquència del moment. Tornem a acostar-nos al moment culminant, que tornarà a aparèixer aquell instrument. Aquesta lluna que ens connecta amb l'univers gitano, no? Aquest tipus d'instruments que tenim tan connectats a l'imaginari. S'acosta ja... El desenllaç de la història. Aquí fins i tot hi ha, per augmentar l'orquestració, s'hi sumen una espècie d'acords més o menys subtils que fan uns as a la llunyania. Aquesta tornada que ha esdevingut com una mirada de moralitat, no? Des de la distància, ja no és la història, sinó una reflexió sobre la història mateixa, també amb aquestes línies de corda que aboquen una lírica poètica, i la història arriba al seu final. Aquí un instrument interessant, o un timbre pizzicat a les cordes, es desfà aquesta gran instrumentació, tornem al minimalisme per aquesta reflexió final. Tot queda sintetitzat en aquesta frase, ens l'ha exposat mínimament, i ara... acaba amb el mateix material musical de la introducció, però orquestrat. És tot un viatge, aquesta cançó. Oh. És realment un viatge. Aconsegueix endinsar-te en aquesta història, en aquesta estètica, en aquest món com místic, misteriós, fantasiós i al mateix temps doncs, absolutament deliciós.
Puc fer dues preguntes?
I tant que sí.
Professor, la primera és, hi ha una oient que es diu Carla Pivetta, que diu que el germà gran dels Cano va fer una òpera amb aquesta cançó.
Doncs no ho conec, però naturalment... En sí, aquest cas,
pues, no m'estranya.
No, absoluta. La capacitat compositiva de José María Cano, de fet, de qui és la cançó, no és de Nacho, que potser ha transcendit més en l'àmbit mediàtic, sinó que és de José María Cano, doncs és extraordinari. En aquesta peça s'hi reflecteix l'ofici musical en tots els sentits possibles, en l'arranjament, en el tracte melòdic de la veu, en tots els detalls, en l'augment de l'orquestració. Per tant, estem davant... indubtablement d'un músic, bé, de dos músics, concretament els dos germans, que des del meu punt de vista mereixen absolutament tot el respecte possible com a compositors.
Segona història, el Jofre diu que aquesta cançó aquí la va cantar la Montserrat Caballé, no oblidem.
Hi ha moltíssimes versions, en efecte, la Montserrat la va interpretar. També hi ha una versió que vull recomanar a tots els oients d'un grup de, entre cometes, metal gòtic, que es diu Extravaganza, que és interpretada per un tenor lleuger, és a dir, és un home, un Leo Jiménez, una veu prodigiosa del rock estatal, diguéssim, fan una versió meravellosa d'aquesta peça que per mi és la sublimació absoluta del gènere, d'allò que evoca, de fins i tot la mescla d'una música que té aquesta reminiscència gòtica amb una història que també s'hi adequa. Per tant, la recomano a tothom, Extravaganza, Hijo de la Luna, una versió de Mecano en aquest cas.
I la pregunta... vaja, és una confirmació. Ara entenc que diguessis abans, la sort que has vingut a dir, la sort que hem fet que aquesta cançó finalment la va cantar Mecano i no la va cantar Pantoja. No sabem mai com hagués sigut cantar per Pantoja. Tu ara pots entendre aquesta cançó sense aquesta veu, no sé si encerto amb la meva definició, aflautada d'Ana Torroja?
Jo crec que és part indispensable de la peça i, de fet, en altres versions que se n'han fet, trobes a faltar precisament la mística que tenia, que té, vaja, el timbre d'Ana Torroja, una veu que no té una gran exposició, no té una potència, sinó que funciona més per la delicadesa, per la subtilesa, per allò que ella és capaç de transmetre amb la sensibilitat pròpia d'una gran cantant, no? A vegades, per mi, un cantant el pot definir més la sensibilitat que no pas la tècnica, i evidentment Ana Torroja és un exemple paradigmàtic d'aquesta possibilitat.
Una òpera que es diu Luna, interpretada per Plácido Domingo. En Cano es va arruïnar amb aquesta òpera. Estem parlant d'un missatge que ens envia en Lluís Danés, que ens està escoltant i que li enviem una abraçada molt forta, però efectivament es veu que efectivament va fer aquesta òpera d'aquesta cançó que és fantàstic. I aquesta és la cançó de la setmana que ve, Arnau, o no?
Tinc alguna cosa guardada per moments d'aquests. No sé si la setmana que ve hi haurà alguna cosa temàtica important a ressaltar.
Ai, sí, és veritat. Ui, que trepitgem un ull de poll aquí. Sí. La setmana que ve, que és Arnau.
A vosaltres,
gràcies. 2:45 i les 12:00.